Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Georgina García. El govern respon a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de mantenir provisionalment la data electoral del 14 de febrer, convocant per aquest dissabte una reunió tècnica de la mesa de partits en format telemàtic. El govern vol analitzar la situació creada amb el conjunt de forces polítiques. El Tribunal Superior de Justícia manté, com dèiem ara per ara, la cita amb les urnes el 14 de febrer amb l'argument que l'estat d'alarma en vigor no dona cobertura a la suspensió del dret de vot i afegeix que tampoc no limita la mobilitat per realitzar activitats considerades no essencials. El TSJ també argumenta que si se suspengués la cita amb les urnes del febrer, s'obriria un període llarg de provisionalitat que afectaria el funcionament normal de les institucions democràtiques. El tribunal acaba obrint una porta a la possibilitat de sentenciar a favor de l'ajornament electoral. La variant britànica del coronavirus no només s'escampa amb més facilitat, sinó que també tindria un 30% més de mortalitat. Ho confirmen els últims estudis científics fets al Regne Unit. L'Organització Mundial de la Salut diu que ha d'analitzar bé aquests últims estudis i de moment atribueix a la saturació dels hospitals l'augment de la mortalitat que està havent-hi al Regne Unit. El metge i investigador Salvador Massip també posa en quarantena els resultats d'aquest estudi.
Les dades d'aquestes que hem donat són, crec, una mica preliminars. Primer s'ha de confirmar. Si realment fos així, seria problemàtic. El que estan veient és que les expectatives, el percentatge de gent que s'espera que es mori, sembla que és més alt des de que aquesta variant està predominant. Si de cada 1.000 persones que esperaves que se'n morissin 10, ara se n'estan morint 13. Però si miren els hospitals no veuen una mortalitat més elevada. És a dir, aquestes xifres encara potser no quadren del tot.
Mentrestant, a Catalunya, els metges de les unitats de cures intensives del país alerten que estan a punt del col·lapse per l'augment constant d'ingressos, que podria créixer encara més les properes dues o tres setmanes. Els professionals avisen que el personal sanitari acumula molt cansament i que la situació és més greu que a la segona onada de la tardor. I la bretxa salarial entre directius i treballadors s'ha enxamplat durant el primer any de pandèmia. El sou mitjà brut anual dels directius es va situar l'any passat a Catalunya en 88.000 euros i el dels treballadors en 24.000. Una diferència de 64.000 euros. Als Estats Units, els demòcrates han confirmat que dilluns vinent enviaran al Senat l'impeachment contra Donald Trump, però els republicans demanen més temps i això podria portar l'inici del judici a mitjans de febrer. El president Joe Biden està d'acord amb esperar uns dies a iniciar el judici contra Trump perquè vol abans aprovar tots els membres del seu govern.
¿Qué te importa si lo digo así, si tú dices así, si lo haces así?
Judith Nederman publica nou single Canta, una cançó que combina català, castellà i portuguès.
L'alegria i la importància de la música, no com a llenguatge, més enllà del codi que utilitzem, de quin idioma utilitzem per fer música, perquè al final crec que hi ha com una energia i com uns valors que es transmeten amb la música i que estan més enllà de l'idioma que fem servir.
Són declaracions als experts d'ICAT, on ha revelat la data de sortida del seu nou disc, Aire, pel 19 de febrer. La cantant de Vilassar de Mar ja havia tret dues cançons més d'aquest disc, Siento que vuela i Luna. Ara els esports de Bitubac.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça recupera el lideratge. Els blaugranes se situen primers amb la victòria a la pista de l'Estrella Roja Serbi per 60-72, combinada amb la derrota del CSK de Moscou. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona fa història i es classifica per als quarts de final, tot i perdre amb l'esquio italià. Derrota de les gironines per 3 punts, que és el màxim coixí que es podien permetre, 77-74. En canvi, també en bàsquet, eliminació del Cadí la Seu a l'Eurocopa. Les urgellenques han cedit per 57-50 a la pista del Sepsi Romanès en el partit decisiu. Afegim que a la Lliga de Futbol de Primera Divisió s'ha jugat aquest vespre el Llevant 2, Valladolid 2. I destaquem també que l'espanyol, el migcampista Àlex López, rescindeix contracte i fitxa pel Mirandès. El club blanquiblau ha reserva una opció de recompra i un tant per cent d'una possible futura venda.
Fins aquí les notícies.
yesterday. You were a good friend to me. Aquesta és una cançó que es diu The Demise of the European Circus with No Thanks to Fellini. I és una cançó del 1991. Dos anys abans de la mort de Fellini, els Marc Almond Band, Joan Mac i Johnny Almond, aquest grup de jazz-rock dels 70, encara van improvisar aquest homenatge al mestre del cinema, que va néixer a Rimini, la ciutat dels Vitelloni, el 20 de gener del 1920, i, per tant, acaba de ser el centenari de Federico Fellini, coincidint amb l'estrena d'un documental, ara el comentarem, que es diu Fellini de los Espíritus, i que explica moltes coses de Giulietta de los Espíritus, la seva dona. Sí, senyores i senyors, avui dedicarem part del programa i sobretot molta música que sonarà a Federico Fellini de los Espíritus en un homenatge semblant als dels Marc Almond Band.
Mano, lavorar con Fellini è la cosa più facile del mondo, perché si può essere come dei bambini con lui, ecco. Dimmi tu, come devo fare? Ecco, allora io ripeto, è tutto un gioco con lui. Si ride sempre.
Mi sento come liberato. Tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. Ah, come vorrei sapermi spiegare, ma non so dire. Ecco, tutto ritorna come prima.
Accendi!
Tutto è di nuovo confuso.
Le luci!
Ma questa confusione sono io.
Tutte le luci!
Io come sono, non come vorrei essere. E non mi fa più paura.
Guarda chi c'è, Giubile! Ah, avete fatto benissimo a prenderlo. In un circo c'è bisogno di animali.
Scherzo, lo sai che scherzo sempre.
Beh, dite quello che volete. Intanto lui sta a Roma e noi stiamo qua, in questo paese sporco. Ma te!
Cioè, stavo lì a fare da terzo incomodo. E invece ce ne stiamo qui noi due. Io non ho niente sonno. Di che che mangiata. E abbracciami. Scusate, ma il fumo dell'incenso.
Concentratevi, fate il voto interiore.
Sento una presenza nuova. Sì, qualcuno che non è mai venuto prima. Vuole comunicare con noi, c'è abbastanza carica, maestro.
Dio al tuo spirito che mi riempia la bottiglia, che vota.
Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città.
Che so io?
Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca. Potrei continuare fino a domattina.
Ma Federì, va a dormiva.
Posso farti una domanda?
No, non mi fido, ciao. Buonanotte.
Gonnella, le do la mia parola d'onore che non la sto spiando. Voglio solo convincerla ad andare a casa. Vada a dormire come fanno tutti. Finirà per buscarsi qualche malanno. La sua salute ci sta a cuore, lo sa.
La verità è che avevo una gran voglia di vederti.
Very romantic. E allora voglio dirti che anche a me faceva piacere rivederti.
Beh, c'è molt amic de Federico Fellini durant l'últim període de la seva vida. I quan caminàvem pels carrers, tothom l'aturava i li deia Fellini, autògrafs, autògrafs. I tothom es recordaven de les pel·lícules de quan era jove, a Marcord, 8 i mig, la Dolce Vita, però ningú li parlava de la darrera pel·lícula. I totes van ser un desastre, les últimes pel·lícules. Ell me telefonava, a mi, els productors i les secretàries li deien ja li trucarem, i ningú li trucava. Quan ets vell hi ha molt silenci.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs sí, avui barrejats amb nosaltres la Sílvia Andrés, l'Oriol Fidalgo, l'Àlex Gorina, l'Alfons Gorina, la Violeta Kovacsis i l'Alba Laguna, Marcello Mastroianni, que introduïa aquesta selecció d'escenes de la filmografia de Federico Fellini, que s'acabava amb la veu de Pupi Abati, quan va venir al Festival de Sitges i li vam demanar per la seva relació amb Fellini i ens va explicar aquesta història tan desoladora i trista del final de la seva vida. I sí, pensar en Fellini vol dir en Julieta Massina, Alberto Sordi, Tullio Pinelli, Nino Rota, Ponti, De Laurentiis, Anita Ekberg, Angelo Rizzoli, Piero Gherardi, Gianni Di Venanzo, Giuseppe Rotuno, Danilo Donati, Ruggero Mastroianni, el germà i muntador, Dante Ferretti i Nicola Piovani, que va ser qui va fer les bandes sonores quan Nino Rota ja era mort. Un homenatge i músiques de Nino Rota i de Nicola Piovani al llarg de la finestra, que començarà amb la veu de Fellini de los Espíritus. No us la perdeu, mentre els cinemes siguin oberts, que sembla que tanquen, i ara ens ho confirmaran, o com a mínim uns quants, força, perquè potser seran les últimes estrenes en unes quantes setmanes.
Niente di più sincero di un sogno. Però il sognatore è un ospite nel suo sogno e non sa cosa gli sta per capitare da un momento all'altro.
Una pel·lícula de Selma de Lolio, amb convidats com Damien Chazelle, Terry Gilliam, Nicola Piovani, William Friedkin o Gigi Proietti, que mira, es va morir ara fa unes setmanes i que apareixia en aquesta pel·lícula encara, que no és una pel·lícula sobre el cinema de Fellini, sinó sobre les preocupacions de Fellini amb el més enllà. És una sorpresa que potser dura massa, però que en qualsevol cas, déu-n'hi-do. Però, en fi, Fellini, reconeixement total. No sé què penseu vosaltres dos, però continua sent ell.
Jo, en el cas del documental, no l'he pogut veure. Em sorprèn, però, la barreja que has dit de noms. O sigui, Friedkin, Gilliam, parlant de Fellini, sí. Ja d'entrada em crida l'atenció. I després una altra cosa, que és... Sobre aquesta última etapa, a mi també, quan he escoltat les frases de Pupi Abati sobre el final de Fellini, em sembla...
Desolador, sí. Parlava de La boche de la luna, evidentment, sí. Però també Ginger i Fred, sí. Ilona Bebà, La ciudad de las mujeres, tot això no va funcionar. O sigui, no, de fet.
Jo reivindico molt una pel·lícula que està una mica abans d'aquestes, però que ja podríem dir que entra en una última etapa, com és Casanova, que em sembla una pel·lícula meravellosa i potser és de les menys reivindicades de Fellini.
Jo, sobre el documental, diré que, home, m'interessa, diré relativament... Està bé per conèixer la persona més que el seu cinema, tot i que el documental em sembla una mica feixuc en el sentit d'aquesta estructura bàsica d'entrevista, tall de pel·lícula, entrevista... Bé, li mancava una mica de dinamisme, eh?
Per sí, però en fi, era gairebé com un programa d'aquells de mitjanit de gent que creu que hi ha esperit circulant per on i tal igual, i que Fellini creia en tot això i que justifica perquè es deia Julieta de los Espíritus, i llavors quan veus el documental entens la pel·lícula, que jo havia coses que se m'havien escapat tota la vida i és interessant, no?
És curiós aquí si en el documental, per exemple, aleshores no hi hagi un cineasta com David Lynch, que jo crec que li deu alguna coseta li deu a Fellini.
Sí.
I que aquesta, no, aquesta mena de misticisme...
Potser no tenien pasta per anar fins a Amèrica, o potser va passar olímpicament d'ells, o potser no tenien...
Estava ocupat fent vídeos de YouTube dient quin temps fa a Los Angeles.
Ah, mira, hauríem d'editar-lo després amb el making of de per què no hi ha David Lynch en aquest documental. Si Fellini a la finestra discreta... Federico Fellini fa 100 anys i el seu esperit torna als cinemes i a la finestra amb Fellini dels esperits.
Corre, desgraciado!
I els tindrem a tots, el professor de persa, Stellan Skarsgård, Nicolas Cage, els mariners de Yellow Submarine i les compositores de bandes sonores.
Voglio sentire suono combatto! A capo!
I fins i tot Ennio Morricone a l'audiovisual, fent l'Ioli amb la batuta.
La finestra indiscreta.
Jo definitivament.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Buonanotte.
Ai, amb cor. Sí. Un Fellini d'aquella època en què encara projectàvem amb dues màquines i canviant bobina a bobina. En fi, ara és molt diferent i a vegades ja ni es projecta. Jo volia parlar, encara que sigui 5 minuts, al fons, amb el Camilo Tarazón, que és el president del Gremi d'Empresaris de Catalunya, perquè durant aquests mesos hem tingut l'oportunitat de demanar-li que ens doni un cop de mà per explicar la situació i el que passa. Camilo, benvingut, bona nit.
Hola, bona nit.
És que, Camilo, va sortir la notícia i aquests dies ha circulat de que a final de mes tanquen moltes empreses de cinema els locals, o sigui, les grans cadenes, bàsicament, i sobretot, no? I volem saber si és veritat i si això és seguríssim.
És veritat. Hi ha cadenes que tanquen alguns dels seus cines de manera temporal per tancar avui per poder obrir demà, com aquell qui diu.
Ja, però si tanques i acomiades a la gent i tot això, no serà per obrir al cap de 24 hores. Vull dir,
No són tancaments que comportin acomiadar la gent ni desmuntar les estructures del cinema. Són tancaments tècnics perquè la situació actual, si et mires el panorama de totes les mesures restrictives que hi ha en el conjunt de l'Estat, s'ha destrossat el mercat únic que és necessari pels estrenes de cinemes.
Però
està obert per alguna d'aquestes cadenes és una sangria, i si no tapona la sangria d'alguna manera, no podran seguir oberts quan el mercat es normalitzi. Per això és el que diríem una pausa tècnica, un descans tècnic o un descans necessari.
Estàs parlant d'empreses com Cinesa, com Yelmo, com Balanyà, per exemple, o també de Verdis, Renoirs...
A veure, jo no tinc un cens absolut de totes les empreses. La situació és complicada per tots. Per tots els cinemes està obert, és una sangria, però més o menys gran depèn de la situació financera i dels acords de tercers que tingui cada companyia. A mi em consta que així ho han anunciat Cinesa i Yelmo, em consta que Balanyà ha pres la mesura de tancar dilluns i dimarts, no em consta que tanqui cap cinema, i segueixo insistint. Això són pauses, descansos, perquè la situació en aquest moment sanitària fa molt difícil, si no bé impossible, estrenar i operar cinemes, i llavors estàs cremant unes energies que no et duran enlloc. Totes les guàrdies per quan puguis obrir a full time.
El que passa, Camilo, que no és només per la situació sanitària, és a dir, sí que és per la situació sanitària i per les mesures, evidentment, però també m'imagino que una part de responsabilitat és que, clar, distribuïdores i productores, parlo d'americanes sobretot, no estrenen i ajornen les estrenes, amb la qual és un peix que es mossega la cua, no?, també.
Sí, i productores espanyoles. És el peix que es mossega la cua, però hem de prendre que no som un organisme conjunt. Vull dir, el fet de que jo no pugui obrir un cine li don poques finestres per estrenar un cinema. Pensa que en aquest moment, en la normativa de les diferents comunitats autònomes, a prop del 60-65%, quan se clarifiqui un dubte sobre la Comunitat Valenciana de cinemes, estan tancats. Alguns, perquè l'horari de tancament és a les 6 de la tarda, el qual no justifica obrir. Aquí a Catalunya, la veritat, és que anem capejant la situació perquè tenim un nivell d'interlocució molt actiu gràcies a la Conselleria de Cultura, però estem treballant en restriccions molt difícils, no només les limitacions horàries, el confinament municipal. Això et fa que el que puguis oferir al públic no sigui el que vols oferir i que els estrenes ho tinguin que mirar molt. Afecta, com tu has dit molt bé, la situació d'altres mercats, especialment el nord-americà, en què ens arribi el producte. Però això són variables que hem de gestionar. I, a vegades, el pasito atrás para dar dos al frente és necessari. I jo entenc que aquestes empreses han pres això d'acord amb la seva situació individual, la seva mesura.
Camilo,
però és una pausa, no hem de ser catastrofistes.
Camilo, abans d'ahir va arribar la notícia que s'havia fet una enquesta que deia que el 44% dels espanyols, i per tant dels catalans, m'imagino, no saben que els cinemes estaven oberts. O sigui, ignoraven que els cinemes estaven oberts. No sé si m'ho puc creure, però clar, ara sí que els tancaran i ara potser caldrà que aprofitin aquests dies que queden, no? Perquè
tens... No, a veure, cinemes oberts n'hi ha en la cartellera. Tens raó en el que tu dius. Nosaltres vam aconseguir el mes de juny, quan vam fer una apertura conjunta en una situació sanitària que evolucionava d'una manera constant i positiva, a un grau de neutralitat del 70%. En aquest moment, el que és molt cinèfil sap que els cines estan oberts. El que no ho és, el que és el...
L'espectador de...
ocasional, sí. Que es mou per estrenes, com no ha tingut cap dels seus estrenes i llegeix la informació que llegeix desbaratada, no té aquesta percepció.
O sigui, i per acabar, Camilo, que gairebé els cinemes més petits, amb pel·lícules més independents per espectadors més cinèfils, són probablement els que tenen... No dic que els hi vagi bé el negoci, però són probablement els que tenen més assistència proporcional, en el sentit de que tenen gent més atenta i que estan defensant millor el cinema, vamos, entre els espectadors i els empresaris d'aquests petits, no?
Sí, jo diria que els cinemes que tenen parròquia, que són cinemes de proximitat, estan capejant millor les restriccions que s'estan imposant, sí senyor.
Doncs, si tanquen realment al final de mes, l'últim dia d'aquest mes, i no sabem quan tornen a obrir, Camilo, t'haurem de perseguir moltíssim perquè ens donis la notícia de que tornen a obrir quan arribi el moment, però primer que estrenin a Amèrica el James Bond i tot això, que si no, aquí no se va mover nadie. En fi, Camilo.
Mira, avui és divendres a la nit i no hem pogut tenir totes les pel·lícules que volíem a tots els cines que tenim, però aquesta és una situació que es anirà normalitzant. No està en la meva capacitat de dir-vos quan trigarem. Ara, a la vostra disposició, sempre per aclarir-vos.
Moltíssimes gràcies, Camilo, i, en fi, aquí queda la notícia. Nosaltres seguim endavant.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Aquí no me falta de nada y es el mejor sitio del mundo.
¿Crees que la felicidad no tiene un precio?
¿Cuál es tu obligación?
Seguir el programa.
¿Cuál es el objetivo del programa?
Gestionar nuestra finca.
¿De qué estamos creando en nuestra finca?
Una sociedad nueva...
Bueno, escolteu, doncs, si és veritat tot això que ens acaba d'explicar el Camilo Tarrazón, d'estrenes així, estil El fantasma o La maldició de Lake Manor, poques a partir d'ara, molt poques. No sé si agrair que no s'estrenen pel·lícules com La maldició de Lake Manor, fins i tot, no? Però Roberto De Feo, que tens un nom que... És un director italià, i és una pel·lícula italiana, ho dic perquè la venen gairebé com si fos una pel·lícula...
Això de Lake Manor sona com a lloc dels Estats Units on han ambientat 50 pel·lícules.
Però existeix, està a Torino.
Diríem igualment que el títol original és Il Nido.
Sí.
Així tot encaixa més.
Clar, però existeix Lake Manor, eh? Vull dir, entres a la Wikipedia i hi ha un lloc a Turí que es diu Lake Manor i van rodant allà, no? O sigui que bé. En fi, és una pel·lícula que jo pensava tota l'estona que acabaria sent Los Otros, perquè tu l'has vist o no?
Jo l'he vist, he de reconèixer que la tinc una mica oblidada perquè la vaig veure pel Festival de Sitges. Si no m'equivoco, no de l'any passat, sinó l'anterior...
No es va passar, oi?
I abans del festival, sí.
Es va passar?
Sí.
Mira,
sí.
Se'm va escapar.
Potser fa dos... Disculpeu-me, però no em sé exactament l'edició.
Bueno, jo el que tenia clar és que era una pel·lícula, pues, no sé, que corresponia exactament a la mentalitat amb què es va fer Alejandro Amenábar, Los Otros, i al final resulta que és una altra cosa completament diferent. Però això de la casa, els nens, el nen... La mare dominant...
És bàsicament, perquè ens situem, és bàsicament un nen al qui li han ensenyat que no pot sortir de casa. De casa.
Que és una casa, un casoplón, un castell gairebé.
És a dir, que si ha d'estar confinat allà, ara que tenim una mica d'experiència en el tema, diríem que no està malament perquè té molt d'espai.
Sí, jo només una cosa, que és que ho vaig pensar veient la pel·lícula, però després llegint algunes crítiques veig que molta gent es queixava del mateix. I és que és una pel·lícula que té com molta pressa per dir-te que està amagant alguna cosa, no? I dius, home, val, ja sé, ja arribarem aquí, no cal que la primera escena ja sigui com tots amb cara d'espant, en plan el nen vol sortir de la casa. Vaja.
Jo he de dir una cosa, igualment, que sí que crec que hi ha un encert de càsting amb el nen, que realment, per com està caracteritzat, per com... transmet, quasi diria, més ell que no la, la posada en escena, no? De la,
però l'actriu que fa la mare sí que té un mal rotllo important, aquella senyora, eh? Sí, és com una Bàrbara estil moderna, així, saps?
Sí, sí.
La cosa és que, hosti, li costa, eh? Li costa una mica. És com també allò... Una altra escena de sopar, una altra escena de... I saps què em recordava? Traje el cristal. En algun moment, amb aquell metge sinistre que hi ha amb la família i que els hi fa com uns toques màgicos. Hosti. Bueno, en fi. Voleu passar-ho malament? Va, sí. La maldició de Lake Manor. I poca cosa més, eh? Bueno, ja trobarem alguna estrena i tenim unes entrevistes molt interessants avui, eh? Stellan Skarsgård, Nahuel Pérez Vizcayart, etcètera, etcètera. Però, com dèiem, i amb el Camilo, les sales amb públic fidel són les que millor funcionen.
Tu debes de ser Stanley. Yo soy Blanche.
Ah, oh, la hermana de Stella.
Sí.
Ah... ¿Dónde está mi mujercita?
En el cuarto de baño.
Ah, bueno, ¿de dónde vienes tú, Blanche?
Pues yo vivo en Auriol.
Un tramvia llamado Deseo, un tramvia anomenat Desig, perdoneu. Això és fenòmena?
A fenòmena...
A fenòmena se li han acabat les Wonder Womans, ja, clar. Vull dir, ja no dona més de sí, no?
No ha anat molt bé, t'he de dir, Wonder Woman. No sé, és a dir, malgrat que era gairebé l'única pel·lícula, no?, que tenia...
Hauria estat bé que fos bona, perquè funcionés, no?
Sí, realment dius, home, una que n'estrenen, a sobre matxaques al públic, no?
La Sílvia s'escandalitza, perquè has dit que no és bona.
Ella adora Wonder Woman.
En sèrio? Adora la segona?
Jo crec que la segona no la veig i no sap el que diu perquè...
no la veig, però...
Sílvia, primer comprova que després encara ens hauràs de donar la raó.
No la veig.
Bueno, total.
Total, que demà a les 11 un tramvia anomenat Desig, a les 3:10 podeu veure l'Aníbal del Ridley Scott i a les 6:20 el Master and Commander, que el Russell Crowe ha estat repartint llesques per Twitter a un jove que deia que per dormir-se era una pel·lícula ideal i ha dit que els joves no aguanteu ni 10 minuts avui.
Master and Commander és una... meravella absoluta.
No,
película,
sí. I... Estem tots d'acord, em sembla. Sí, sí. Però vull dir que ha estat molt bé.
Torna a dir el dia i l'hora, que potser...
Demà a les 6:20. Fenòmena. El diumenge, Bambi, a les 11:30.
Estan fent tots els Disney.
Tots els Disney. Annie Hall a la 1, i entrevista amb el vampir, que és la música que estem sentint, a les 5:20. Dilluns, el Soylent Green, a les 3:25.
Aquella que es menjaven els humans en forma de pastilles concentrades.
Ja no cal que ningú la vagi a veure, ja està. Dos homes i un destí. Destino a les 5:15, el Blade Runner 2049 a les 7:30, dimarts, La Ley del Silencio a les 3:20, tal com ho éramos, a les 5:25, que potser després en parlem, Violeta, i divendres, Cantando bajo la lluvia a les 4:25, Easy Rider a les 6:25.
Bueno, escolta, i les xifres te les puc demanar, o les recaptacions, perquè, bueno, com, abans que tanquin tots els cinemes una altra vegada...
Les xifres són desastroses, no les tinc aquí, però vaja, superen els 100.000 euros les més afortunades, per tant, un desastre. Primera continua Los Croods i Wonder Woman, malgrat tot, no? Hasta el cielo, Salvaje, la peli del Russell Crowe. I als Estats Units, el Liam Neeson ha aconseguit col·locar dues pel·lícules com a líder, no? Perquè sembla que és l'únic que té agalles, no? Per estrenar. The Marksman és la líder ara amb 3 milions de dòlars, és a dir, un drama absolut.
T'ofereixo una alternativa. Escolteu, com hem dit fa un moment, els cinemes encara estan oberts. Aprofiteu, que després arribareu tard.
Doctor, me gustaría que le viese ahora. Por Dios, quiero que se ayude a sí mismo. Deje de eludir sus responsabilidades. Esa chica es importante para mí. Estoy poniendo...
Que facin un cicle John Cassavetes o Cassavetes a la Filmoteca no vol dir que hagin de ser tot pel·lícules dirigides per ell. Aquesta no ho és. És una de les pel·lícules favorites de l'Alfons. No sé si ho saps, Violeta.
Segur que és mentida, eh?
No, perdona. La Fúria... És un Brian de Palma, perdona. Sí,
precisament no és de les que més m'agrada.
Ja hi som!
I el tòrax descobert de Kirk Douglas corrent pel carrer és una imatge que tinc gravada a foc.
Vaja. Doncs va aguantar molt temps, eh? Tenia unes cametes Espartac al final de la seva vida. Feia una mica d'angúnia, eh? Sí. Senyors i senyors, demà, un de Palma, a 8:15, La Fúria, a Filmoteca, que repetiran dimarts també a 8:15, amb música de John Williams, perdó, eh? Ara, si voleu veure pel·lícules dirigides de veritat per John Cassavetes, aquesta setmana dimecres, Si habla el amor, és a dir, Minia Moscovich, i Para de comptar. És un cicle que va en aquest moment com prenent les seves distàncies, no hi ha més. Et sembla bé o no?
Que es prengui les seves distàncies, o que...
Sí. No, va anar a poc a poc. No?
Jo enyoro aquesta cosa del cicle, de dedicar potser una setmana, dues, tres, un mes sencer a un cineasta i...
Bueno, però ha fet La simia del diablo i també Doce del patíbulo i bueno, les seves interpretacions. Bueno, si no, escolta, la Filmoteca té altres ofertes.
Sí, com a actor té gràcia també, sí.
Clar que sí.
En aquest sentit, jo crec que no és estrany que fos tan bon director d'actors, no?, i que després traslladés una mica aquest talent a les seves interpretacions.
De tota manera, responent a allò que va dir l'altre dia el Fausto al programa, que va dir, ja no sap la gent d'avui dia dirigir pel·lícules basades en obres de teatre, ho diu per el Blues de Bill, totes aquestes pel·lícules s'han estrenat molt mal adaptades, no? El cinema va al teatre. Mira, dijous que ve a les 7 de la tarda a la Filmoteca, Marty, amb Ernest Borgnyan de Delbermann, que no és... Tampoc compartir a coets, però bueno, té una certa dignitat. Ah! I Aula del cinema, aquesta sí que és una pel·lícula que és catpetes i és una meravella. Dimecres a 4:45, El Indio Fernández, dirigint a Maria Fèlix i a Pedro Armendáriz en una joia que és una de les 10 pel·lícules preferides de Martin Scorsese, que l'ha fet arreglar i deixar tal com era quan la va fer El Indio Fernández. I la podeu veure a la Filmoteca aquest dimecres.
Mira nomás que chamorro tan lindo. Y que cuerpo humano. Pero cuerpo de tentación, cara de espantapájaros. Les apuesto. Por ver otra vez este chamorro, me aguantaría hasta una cachetada.
Y si es hombre, aguántese la otra, que me vio los dos chamorros. Pelado este.
Cha, finestra y cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha.
Abans de seguir endavant, Violeta i Alfons, tenim un oient que demana, i ara parlàvem de Brian De Palma, que després de la mort de Phil Spector, de qui ens parlarà després un company del programa, Brian De Palma, diuen, es va inspirar en ell per fer El fantasma del paraíso? És possible o què?
Li preguntarem al Carles la setmana que ve, que vindrà, perquè li encanta Phil Spector i li encanta El fantasma del paraíso, per tant...
És el company que d'aquí una estona ens farà la valoració de la desaparició de Phil Spector. Diu, Al Pacino anys més tard va protagonitzar una pel·li per la televisió de David Mamet sobre la seva figura, però qui havia de fer ara una pel·lícula sobre Phil Spector interpretant-lo era Tom Cruise.
Ui.
Amb Cameron Crowe com a director.
Doncs té bona pinta. A mi aquest petit risc.
Aquesta competició.
Sí, m'agrada.
I aquesta comparació.
Sí.
Sí. Bueno, sí. Està bé.
Jo, és que crec que realment Tom Cruise és millor actor del que sembla i...
És millor actor, és guapíssim, és un productor intel·ligentíssim, és l'únic que aguanta l'estat sistema americà en aquests moments.
No, i que a més, o sigui, és capaç de fer pel·lícules com molt físiques, com els Missions Impossibles, que jo sóc fan absoluta, però també és veritat que després és capaç de fer papers una mica més arriscats, més histriònics, inclús.
Una Magnòlia, per exemple.
Per això mateix, pensava en Magnòlia.
O el Rock of Ages.
La pel·lícula del Ben Stiller.
Sí,
exacte, Tropic Thunder, que no sortia el títol. Aleshores, crec que realment potser fent de Phil Spector tindria el seu què.
Bueno, tot això ho hem colat mentre va sonant la música de Vincent Mendizábal per Baby, que serà la que guanyarà el Goya a la millor banda sonora. La setmana que ve sabrem els finalistes dels Gaudí. Han sortit els finalistes dels Goya. Per mi és una mena de disbarat general tremendo, perquè no sé si tenien prou pel·lícules per triar que fossin relativament bones, però han fet unes coses raríssimes que jo no tornaré a repetir, perquè ja ho he dit pel tort i pel dret, però això de fer finalista sentimental a la millor pel·lícula, però no el Sesgai com a millor director, i en canvi fer a la Isabel Coixet finalista com a millor directora, però en canvi no la pel·lícula de Palmera sobre la nieve. Són aquelles incongruències...
Ni van venir d'orm.
Això.
Que el pariu que que finalment l'ha nominat. Sí, home, a veure, jo porto tot l'any dient que jo no sé si cal si fer aquestes entregues de premis. Per la cosa frívola dius, home, val, s'ha de mantenir la moral alta, doncs fem-ho, però clar, també hi ha la realitat del nivell o la quantitat de pel·lícules que s'han estrenat aquest any i bé, ha quedat una selecció per mi.
Bueno, siguem sincers, a veure, vosaltres, entre Adu, La boda de Rosa, Sentimental, Anne i Les niñas, a qui li donaríeu el Goya?
A l'any del descobrimiento.
Però és que no hi ha...
És que les dues millors competeixen entre elles a documental.
Clar, és que és absurd, perquè l'any del descobrimiento sí, però My Mexican Pretzel no és un documental.
No, no.
L'agafis per on l'agafis.
No, és que això és que no l'han vist.
No, clar. O no tenen clar què vol dir un documental, no?
I després també hi ha una altra cosa, que és que, sincerament, un país com Espanya, que realment en els últims anys ha estat fent molt, molts bons documentals i ha estat treballant molt aquesta barreja entre documental i ficció, una pel·lícula com l'any del descobrimiento és la millor pel·lícula de l'any. No hi ha més discussió.
Bueno, jo,
si han de separar el
documental... Jo l'empataria com My Mexican Pretzel i llavors jo crec que hauria de fer un exaequo total, eh?
Però... Jo no, però bueno, és igual. O sigui,
bueno,
no...
és que jo l'any del descobrimiento li donaria al Goya el millor documental, d'acord, i a My Mexican Pretzel el Goya a la millor pel·lícula, i llavors li donaria al director...
A Luis López Carrasco, millor direcció.
Sí, i el so li donaria a My Mexican Pretzel, que no és finalista, quan de fet hauria de ser-ho. I en canvi va i li donen el premi de la millor pel·lícula d'animació a La gallina turuleca. Per què? Perquè no hi ha una altra. I llavors... l'única finalista, i li donen directament el... Que això els Gaudí ho han fet, també, sí, alguna vegada. Sí. I dius, home, perdona, però això no és raonable. No. Això és un disbarat absolut. No hi ha dret.
És evident...
No m'interessa. Els Goya, fora! I els Gaudí ja veuràs la setmana que ve, com patirem, eh? Bueno, va, fem un canvi, va. Parlem d'una altra estrena, de Hope. Perquè tenim tres estrens aquesta setmana, eh? Hope, aquesta què? A mi m'ha agradat la pel·lícula de la Maria Sodal.
Jo crec, d'entrada, de reconèixer una cosa que és quasi personal, que és que qualsevol pel·lícula que tracti el tema del càncer a mi em costa moltíssim. Més si es fa d'aquesta manera dramàtica, tan frontal com ho fa Hope. Clar, jo parteixo una mica de la premissa de... Entenc que la directora s'ha fet la pregunta, vull fer una pel·lícula sobre el càncer? I ha dit que sí, i després s'ha fet l'altra gran pregunta, que és, i com la faré? I crec que realment aconsegueix situar-se en el terreny del drama sense caure... És molt difícil, crec, el que fa, perquè és realment molt... Molt fort el que explica, és un drama familiar, a la mare li han detectat un càncer cerebral, i que aconsegueixi realment no caure en la sensibleria em sembla bastant lloable. Sí que crec que després, a nivell de guió, té un problema en la pel·lícula, que és tota la història de la boda, no la boda, si es casen ells, no es casen, que crec que aquí és una mica ganes de narrativitzar, no? tota la història, i em resulta una mica molesta, però aconsegueix un to bastant interessant.
A mi m'ha agradat, estic bastant d'acord amb ella. Que bé, crec que s'ha inspirat en un cas personal, la directora...
No, creu, no. Ha parlat amb l'Estelan Skarsgård, que es fa el paper del marit.
Sí. I també l'Estelan, això va ser un descobriment, entrevistant-lo després, que per ser he de dir que, clar, malgrat era per telèfon i això, em va fer com una il·lusió enorme parlar amb un tio que, clar, l'he vist a 150 pel·lícules...
Sí. A Chernobyl, a Dune...
Que m'han entusiasmat.
Ninfomania, que totes les von Trier, Pirates del Caribe, Amistat...
A Millennium. El David Fincher està molt bé.
I Deep Blue Sea, jo vull dir Deep Blue Sea.
I ara aviat a Obi-Wan Kenobi. O sigui que està tot arreu. Hope és una pel·lícula interpretada molt bé per ella, Andreas Breinhovic, i molt bé per ell, Stellan Skarsgård. I no direm com s'acaba, però a mi em sembla intel·ligent com s'acaba.
Sí, a mi també.
Perquè et deixa... Bueno, no direm
no,
com...
No, estàs a punt.
Aviso que ho parlem una miqueta també amb l'Stellan.
La resonancia revela un tumor de gran tamaño.
Por Ania. Para que vuelva en buena forma. Salud.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Salud, mamá.
Por mamá.
Por mamá.
No se puede curar.
¿Cuánto tiempo me queda?
3 meses.
¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños?
Nada.
Hoy es un placer enorme recibir a Stellan Skarsgård en Cataluña Radio, en nuestro programa La Finestra Indiscreta, presentando Hope, que además es una película que nos ha entusiasmado, o sea que muchísimas gracias por atendernos y por la película.
Hola, Alfonso.
Bueno, hablando de la película, de su personaje, claro, es un personaje que tiene tantas capas en su interior porque siente muchas cosas. Siente tristeza por la situación en la que se encuentra su mujer. Siente culpabilidad por cómo han llevado la relación en algunos momentos, pero a la vez tiene que sentir esperanza y fuerza para sobrellevar esta situación, ¿no? ¿Cómo era de complicado, para entendernos, meter todos estos sentimientos juntos?
Bueno, entonces es bastante interesante, ¿no? Porque este personaje, efectivamente, me ayudó quizá el hecho de que a mí me ocurrió lo mismo, más o menos, ¿no? Mi primera mujer la diagnosticaron con cáncer de cervix. Y estuve, o sea, viví ese viaje, ¿no? Ese camino, ¿no? Y te puedo decir que lo que sientes realmente, lo primero que sientes es una impotencia absoluta, ¿no? Puedes ayudar de forma práctica, puedes estar allí, pero no puedes compartir en ningún momento lo que siente el otro, la otra, ¿no? Y eso es una sensación horrenda, ¿no? ¿Qué es lo que hice para trabajar mi personaje? Bueno, pues basarme en esta situación, desde luego. Pero lo importante era tener una conexión con Andrea, ¿no? Con Andrea Breinhubi, que es la actriz, una magnífica actriz, que hace el papel de Naya. De Anya, perdón. De hecho, yo tenía muy poco diálogo. Si te fijas en la película, tengo poco diálogo, ¿no? Es sobre todo estar allí, o sea, una cuestión de presencia, ¿no? Es un personaje, digamos, reactivo, más que activo, ¿no? Y, pero claro, tienes que dejar, o sea, tienes que comunicar con la mirada, con tu expresión, con todo. O sea, y es lo que yo hice. Ese papel está hecho para ella, realmente, para Andrea, ¿no? Y yo me limito a reaccionar sobre lo que ella hace. Pero también con eso, para eso tengo la ayuda de la directora, de María Sodal, que te filma, que sabe cuándo filmarme en el momento oportuno.
Bueno, lamento oír lo que le pasó a su mujer, pero precisamente me va muy bien para hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Y es que esta película se estrena en un contexto médico, como sabemos, actualmente muy complicado. Uno de los problemas que se dice aquí, pero me imagino que pasa en todas partes, es que toda la atención mediática que se está llevando el COVID está privando de atender otras enfermedades, incluso mucho más graves, como se deberían tratar. Bueno, esta película también puede ayudarnos a recordar eso.
Well, it's, bueno, desde luego, se puede decir que sí, la pandemia se está apoderando, ¿no? Del sistema de salud, absolutamente, ¿no? Porque realmente lo que se teme del COVID no son tanto las muertes, es curioso, sino el hecho de que el sistema de salud se colapse, ya no funciona. Y ese miedo está en todos los países, ¿no? En la mayoría de los países. En todos los países que yo conozco, las operaciones se han postergado y no sabemos, realmente tienen miedo de que no sabemos cuándo esto pase, el sistema podrá ponerse de nuevo al día, realmente, ¿no? Y mucha gente está sufriendo por esto. El miedo al COVID es real, pero también, o sea, es real que haya una pandemia, debemos cuidarnos. Pero también hay que darse cuenta que hay mucha gente que está sufriendo por, digamos, esto mismo, ¿no? Por no tener ya entrada en el sistema de salud. Y esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países en Europa. Pero también tenemos que tomar en cuenta que llevamos décadas en Europa con cada vez menos dinero en el sistema social de protección, ¿no? Aunque tenemos un magnífico sistema de protección en general en Europa, tenemos suerte, pero llevamos décadas sin invertir dinero, no solo en el sistema de salud, sino también en las escuelas. O sea, en las dos cosas más importantes, la educación y la salud. ¿Por qué? porque la ideología, digamos, del dinero, ¿no?, del capitalismo, es que lo que vaya bien para el capital es bueno para la sociedad, cuando no es así.
Because of an ideology that says that whatever is good for the market is good for society.
Me parece muy pertinente que la película se llame Hope, ¿no?, esperanza, porque normalmente a una película le exigimos un final. Sin embargo, creo que en la mente del espectador poder crear el final de esta película aumentará mucho precisamente la esperanza, no solo de vida de la protagonista, sino la esperanza en la relación de ellos dos.
Sí, estoy de acuerdo, desde luego, con lo que dices. Desde luego, es una película que al principio no me lo pareció, ¿no? Pensé, yo no la esperanza, pero bueno. Pero luego me di cuenta de que sí, que es un título muy adecuado, ¿no? Porque la película habla de la esperanza, del amor, de la relación, ¿no? Y en cierto modo, casi podríamos decir que el cáncer salva la relación entre ambos. Dices que suena mucho mejor en español que en inglés, ¿no? Porque hope es como aburrido, mientras que esperanza es una palabra maravillosa.
Esperanza sounds really good.
Como última pregunta, una pregunta sobre el futuro. En este caso, usted está en la película Dune, ¿no?, de Denis Villeneuve, esta película tan esperada. Finalmente ha tenido la decisión de tener una estrena simultánea, como mínimo, en Estados Unidos, cosa que a Denis me parece que no le hizo mucha gracia, ¿no? En ese sentido, quería preguntarle un poco por este tema y cómo ve un poco el futuro del cine post-coronavirus.
I love cinema and I love being in a cinema to see cinema.
La verdad es que a mí me encanta el cine, ¿no? Y estar en una sala de cine, ver películas en una pantalla grande, ¿no? Y creo que hay muchas historias que se pueden contar para una pantalla pequeña como es la televisión, ¿no? Pero hablando de June, concretamente, Denis Villeneuve, el director, hizo una película muy visual, una película con imágenes hechas para la pantalla, con atmósfera para la gran pantalla, ¿no? Y es una pena verla en una pantalla pequeña, merece ser vista en cine. Y también creo que el cine nunca volverá a ser como fue en los años 60 y 70, cuando entonces contar historias de forma cinematográfica lo hacía hasta los grandes estudios. O sea, no era una cuestión de cine de autor ni nada de eso, lo hacía los grandes estudios, ¿no? Cada vez esto, ahora hay menos cines, y creo que después de esa pandemia, cuando esto acabe, habrá todavía menos cines de arte y ensayo, menos cines donde se puedan ver películas independientes. Y eso me da mucha pena, ¿no? Digamos que es una especie de narrativa, la narrativa cinematográfica, que se está perdiendo. Hace poco he hecho una película llamada The Painted Bird. Y me gustó mucho porque apenas el diálogo. Era un lenguaje totalmente cinematográfico. Y nos alejaba de lo de la televisión, donde todo se explica a través del diálogo. Y lo que me parece a veces un poco aburrido.
Bueno, pues nos despedimos aquí. Solamente decirle que le admiro muchísimo como actor y que ha tenido una carrera apasionante, llena de títulos que me han entusiasmado. Por tanto, ha sido un placer poder saludarle, aunque sea en la distancia. Muchísimas gracias.
Thank you very much, Alphonse, and I hope that one day I can come to Catalonia and sit in your studio and we can do a proper interview.
Los muertitos de Gurina.
Doncs sí, moriran cinemes, desapareixen estrelles i carreres tan interessants com algunes de les personalitats que ens han deixat aquesta setmana i que us comento a tots. Violeta, Alphonse, atents. Això que sentiu és un tango, no? I és que ha mort Juan Carlos Copes, ballarí, coreògraf, cantant de tangos, va ser qui el va revaloritzar absolutament i va imposar-lo a partir d'espectacles que feia Astor Piazzolla, i va ser el responsable de les coreografies i del tractament del tango a la pel·lícula Tango, de Carlos Saura, on sortia interpretant Recuerdo la comparsita, etc etc. Ah, i per cert, ell va ser qui va coreografiar els tangos de les escenes argentines de Happy Together. Ho dic per Wong Kar-wai, que és en aquests moments el que millor funciona en els cinemes de Catalunya o de Barcelona, en el Boliche, molt concretament. O sigui, aprofiteu, aprofiteu, eh? Bé, qui més ha mort així que m'ha dolgut moltíssim? Als 77 anys ha mort Juan Carlos Tavío, el codirector de Fresa i Chocolate amb Tomás Gutiérrez Alea, y director de L'Elefante y la Bicicleta, de Guantanamera, de Lista de Espera, del Cuerno de la Abundancia. Una vegada va estar a La Finestra Indiscreta amb els protagonistes de Fresa y Chocolate.
Es lo único bueno que hacen en este país.
¡Uy! ¡Una fresa! Hoy es mi día de suerte. ¿Alguien quiere?
Qué bello eres, David. El único defecto que tienes es que no eres maricón.
Piensa realmente que necesitáis, os apetece encontrar una excusa para volver a reuniros y hacer algo juntos. No sé hasta qué punto es fruto de la casualidad o realmente hay una mente diabólica que quiere que exista el trío de tanto en tanto.
Sí, yo creo que, bueno, la mente diabólica está aquí al lado de nosotros, que es la que nos une.
No, en realidad no es la primera vez que estamos juntos después de Fresa y Chocolate, porque en Lista de Espera estuvimos los tres juntos también. Sucede que, bueno, que cada vez que tenemos una relación personal y de trabajo muy, muy grande, y cada vez que podemos hacer algo juntos, pues por supuesto que lo hacemos.
Claro, lo que pasa es que en esta ocasión también hay mucha complicidad también. El hecho también, está Mirta también, que sí, no habíamos estado los tres juntos. Vladimir y yo estamos juntos en Lista de Espera. Mirta está en, aunque Mirta estés lejos,
en Guantanamera.
En Guantanamera.
Los tres, eso sí, los tres por primera vez juntos otra vez, claro. Después de Fresa, ¿no?
Y también hay mucha complicidad, porque hay muchos guiños con Fresa y Chocolate. El personaje de él se llama David, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Hacemos alusión, mi hermano posiblemente se llama Diego y es homosexual y se fue del país. O sea, hay claves de humor ahí que nos vuelven a conectar con Fresa y Chocolate. Je suis venu te dire
que je m'en vais. I ha mort també als 69 anys Jean-Pierre Bacri. No sé si heu anat a veure Foto de família, que és l'última pel·lícula que ha interpretat. Estava en cartell aquests dies i feia el paper, com sempre, del pare, antipàtic i cridaner i tal, com acostumava a les seves pel·lícules. Però sobretot com a guionista, en companyia de la seva dona, Agnès Jaoui, directora, actriu, cantant i tot plegat. Ells van fer Smoking, No Smoking i On Connaît la Chanson, els guions de Alain Resnais, i Un air de famille, Le goût des autres, Comme un image, etc, etc. Bé, una autèntica personalitat i una persona que tenia una habilitat per escriure guions sobre famílies i... Déu-n'hi-do, no?, el trajecte de Jean-Pierre Bacri.
Home, i firmar On Connaît la Chanson, poca broma, no... Amb això ja n'hi ha prou, no?
Veritablement, eh? Qui més ens ha deixat? David Richardson, el productor i guionista de molts episodis dels Simpson, Dos Hombres i Medio, Ed i F is for Family. No sé si heu seguit aquestes sèries o no.
Home, els Simpson...
Els Simpson, sí.
Aquesta ja ho sabia.
Sí.
També ha mort Nathalie Delon, que va ser la dona de Alain Delon durant uns quants anys i la protagonista d'El silencio d'un hombre, la pel·lícula de Jean-Pierre Melville, amb el seu marit. Una noia d'origen espanyol, nascuda al Marroc i filla d'una senyora de Melilla. Però, sí. I després, mira, ja la tens a Sex Shop, a Ocho Campanadas, El monje, però ho va deixar tot perquè va haver un moment que ja no donava part més, no? I què més ha mort? Doncs, ho hem dit al començament, Phil Spector. D'aquest ens parlarà millor el Carles Romero.
Diumenge 17 de gener va morir Phil Spector a un hospital de Califòrnia a l'edat de 81 anys. Des de feia més d'una dècada, complia condemna per assassinat. Spector, tot i les seves excentricitats, esclats de violència, episodis amb armes i actituds sinistres, passava per ser el productor per excel·lència de la història del rock, recordat especialment com a creador del Wall of Sound, o el que és el mateix, cançons amb percussions pomposes, abundants orquestracions, cors prominents i gran quantitat de cordes amb textures de vellut. Cançons eternes, amb ambicions wagnerianes. El seu segell, megalòman i alhora creatiu i obsessiu, va quedar palès amb els més grans del món del pop, des de Leonard Cohen a les Ronettes, passant pels Ramones i fins i tot els Beatles. Compendi perfecte del productor estrella i també del geni paranoic i maleït, ofegat en drogues i dimonis de tot tipus, tota la seva trajectòria està a mig camí entre la realitat i la llegenda. I ja se sap com ens va ensenyar el mestre John Ford, quan en el món del rock una història es converteix en llegenda, s'ha d'imprimir la llegenda. Gràcies per tot, Phil. Ens veiem a l'infern.
Beatles, perquè també ell va estar darrere dels Beatles una bona temporada, tot i que ell no va ser el productor d'una de les pel·lícules de la meva vida amb la que tancarem la primera part del programa d'avui, com sempre, que en aquest cas he triat i direu, però aquesta... una pel·lícula de la teva vida? Sí, perquè jo era molt petit i després d'haver descobert l'animació txeca amb aquells Koniec al final que sortien a Televisió Espanyola i Rebellion en la Granja, l'adaptació de George Orwell que van fer el Bachelor i el Halas al cinema anglès dels 50 i els Neighbors que es barallaven per una cadira al dibuix animat de Norman McLaren i les barbaritats dels dibuixos sàdics de Hanna-Barbera i tot plegat, el 22 de desembre del 69 vaig anar al cinema Balmes el primer dia al carrer Balmes i vaig veure Yellow Submarine dels Beatles i vaig quedar espaterrat totalment amb aquella pel·lícula que firmava George Duning, però que va fer en realitat, perquè era el director d'animació, un senyor que es deia Robert Balser, que tenia el despatx al carrer Muntaner de Barcelona, on jo hi anava a parlar amb ell i tenia tots els cel·lofans de Yellow Submarine a les parets, perquè ell va ser el creador i animador del logo del festival de Sitges, amb el King Kong atacant l'església.
Va morir fa poc, aquest senyor.
Va morir fa poc, fa molt poc. Sí,
i una pregunta que és com s'escrivia Robert Balser. Entenc que no és com Robert Balser l'escriptor.
B-A.
Perquè si no hagués estat
ja... L-S-E-R. Va ser, a més, el dibuixant amb Saul Bass dels dibuixos animats dels títols de crèdit de la Vuelta al Mundo en 80 dies. Va fer les tres bessones, per això estava instal·lat a Barcelona, i va ser l'animador de heavy metal. Doncs bé, amb els Beatles, amb el Capità Fred, amb el Nowhere Man, el rescat de la música i de la pau amenaçada pels Blue Minis i el guant volador a Pepperland a través dels mars de no-res, de forats, del temps, una mena d'Alice en el País de les Meravilles, sota la influència dels psicotrònics i després de Que noche era d'aquell dia de Help, del Magical Mystery Tour, el més paradigmàtic de l'slapstick pop art amb el look del fotogrames d'aquella època, va ser per mi Yellow Submarine. Una revelació.
And I've got a hole in my pocket. A hole? Well, half a hole anyway. I gave the rest to Jeremy.
What can he do with half a hole?
I fix it to keep his mind from wandering. Hey, look at John, will ya? What's the matter, John Love?
I els Beatles en persona acabaven la pel·lícula cantant i saludant al públic en tots els idiomes, menys el català del món, i cantaven això. One, two, and three.
One, two, three, four. Can I have a little more?
Però jo sobretot me'n recordo del més petit de tots, el Nowhere Man, amb qui acabem aquesta primera part de la finestra discreta.
Sitting in his nowhere.